Tornem aquesta temporada amb la fertilitat silenciosa amb la Mireia Monterde. Benvinguda a Ràdio Vilafant de nou.
Hola, gràcies.
Si et sembla, parlem d'un sentiment, d'una emoció, que és la por, que a vegades la tenim una mica demonitzada, però també és necessària, no? És positiva, negativa? Com l'hem de qualificar?
A veure, la por és una emoció que té el seu costat positiu perquè també és un estat d'alerta, no? I de supervivència. Jo quan acompanyo les dones, o sigui, en un procés de fertilitat hi ha moltíssima por, perquè la por ens porta a un altre, que és el desconeixement, el no control, no? Clar, quan tu entres en un procés de fertilitat, tant si ho fas de forma natural, que no arriba, com si entres en un sistema mèdic, amb metges, hi ha aquest silenci, no? De no resposta fins que passi alguna cosa. Clar, llavors aquí es van generant emocions, i la que més pot generar és la por, perquè hi ha la por, diguem-ne, que pot abarcar moltíssimes coses, no? Des de la por que no passi mai, la por de quedar-me embarassada i perdre'l, si a més ja l'he perdut, per exemple, no? La por que, clar, entri en un procés que me condueixi a un estat molt negatiu de tristesa, perquè al final doncs, estàs en proves, estàs esperant resultats, no? Llavors, com gestionem aquesta por? Jo sempre els dic, quan la por t'alerta que hi ha un perill, que te diu fuig d'aquí, és una por que és saludable, perquè al final t'està donant una informació perquè tu estiguis, estiguis bé. Però quan aquesta por es cronifica, quan és una por que neix de pensaments obsessius, a vegades són inclús pors que no són nostres, que poden venir, no?, d'altres, és a dir, quan tu parles amb un company o una companya o tens una referència d'algú que ha viscut un embaràs i l'ha viscut malament o ha perdut el fill o la filla, llavors te neix una por a tu també. Hi ha pors que no venen de nosaltres, venen heretades, com dic jo, tant del context social com del context familiar. Llavors jo amb ella sempre dic, com gestiono això? El que no podem fer és donar-li l'esquena, i és el que solem fer, és a dir, la por és
aquella... Mirem de no pensar-hi, no?
Exacte, és aquella cosa que te va parlant a cada orella i que tu vas mirant endavant perquè realment l'objectiu és un altre i has d'estar positiva i has d'estar, no? Clar, els nivells d'estrès no han de pujar i la por genera estrès, perquè clar, al final és una inquietud, no? I les inquietuds quan no generen el fet de que no tens una resposta, no tens control, doncs et porten a aquest estat. Clar, llavors has de trobar mecanismes per gestionar aquesta por. Jo sempre els dic, nosaltres tenim, jo tinc un curs, no?, en el que amb elles doncs, hi ha uns mòduls i treballem aquestes pors, però les treballem des del costat de la llum, que dic jo. La por és una oportunitat. És una oportunitat de tota aquella part negativa, entre cometes, o part fosca, surti cap endavant i la puguis abraçar, no? I més que veure-la com una enemiga, veure-la com una amiga, veure-la com una aliada, és a dir, et dona l'oportunitat de poder transcendir coses i de moltes vegades reconèixer pors que potser no són teves, pors que venen d'un pensament repetitiu, no? I llavors tu has de canviar aquest patronatge, és a dir, està en el nostre poder fer aquest canvi i llavors tenir aquests recursos que t'ajuden doncs, a que no desapareixerà, perquè jo sempre els dic, a més la por és una cosa que conviu amb nosaltres, perquè el dia
encara
que et quedis...
Encara que no la vulguem, no?
Encara que no la vulguis, el dia... Quan, o sigui, en un procés de fertilitat tens por a no quedar-te embarassada, però quan et quedes embarassada tens
por
a perdre-la, i quan l'embaràs funciona també bé, hi ha una por també a que passi qualsevol cosa.
O que aquest embaràs no vagi molt bé, o que el part no vagi bé, o que no et trobis bé, no?
Exacte, i un cop neix també, vull dir, jo també me'n recordo que quan va néixer la meva filla, llavors encara les pors es van fer molt més fortes, que li passés alguna cosa, alguna enfermedad... De cop i volta era com inclús la presència de la mort estava com més... Perquè, clar, és un altre tema, no? No ens han educat. Clar,
a més, pensem en la maternitat o la fertilitat en termes de vida.
Exacte.
I també hi ha una part de mort. No?
Exacte. Molt més, que ja ho havíem parlat amb el dol, no? Molt més present del que ens pensem. Què passa? Que, clar, quan una part de la nostra vida que està present però està en un espai silenciat socialment també, sembla que no existeix, però sí que existeix, no? Igual que les pors. Llavors l'acompanyament és, anem a transportar aquestes pors a davant nostre, anem a treballar-les, no? Anem a donar-nos a fer-les conscients, i si tu estàs en el procés i et venen aquestes pors, que et venen a més de forma molt sutil, en comptes de girar el cap, doncs és, no, la miro, vale? La integro, la digereixo, la paeixo, no? I forma part d'aquest procés. I és evident, almenys amb les dones que jo he acompanyat, que quan han fet aquest acompanyament i han fet un treball en aquest sentit, sobretot viuen el procés des d'un lloc més saludable, estan més en pau amb si mateixes. Per què? Perquè també hi ha com un control. És a dir, el que realment com a dones i en aquest moment de fertilitat ens genera molta inquietud és el no controlar, perquè no tenim un control en aquest sentit. I jo els dic, i no el tindràs absolutament, perquè ni el millor metge et pot assegurar que pugui haver-hi vida. No? La vida, al final...
La vida és aquesta màgia, no?
Exacte, i jo els dic per mi, vull dir, és potser és cru, però és la realitat. Dic, inclús la mort, tu mateixa podries, si vols, no? Suïcidar-te, pots decidir. Però la vida no la pots decidir. La vida, tu pots posar els factors perquè passin, però ja depèn de que aquesta vida vulgui continuar, no? Llavors, clar, quan almenys controles, o tens només que controles com que et responsabilitzes d'una part del procés i de les teves emocions, això genera una seguretat interna. I això fa que el teu nivell d'estrès baixi, perquè al final connectes amb altres hormones, hi ha més oxitocina, hi ha més plaer, hi ha més pau...
I així també fas que succeeixi, no? També.
Exacte. Llavors la teva energia és més positiva, vull dir... Però clar, això no es canvia d'un dia per l'altre. Llavors és una qüestió...
Ara t'anava a dir, això és una cosa molt complicada de mirar la por a la cara... I de saber-la identificar, conèixer i saber-la abraçar.
I a vegades hi ha pors que no reconeixem o que no som conscients. I jo, tenim un exercici que és anar profunditzant i moltes vegades hi ha dones que quan han arribat a les pors, és com que tu tens que... És que tinc por a no ser mare, és com la més bàsica. Uh-huh. Però quan fas un treball molt més profund, arribes potser a una por, que jo li dic l'arrel...
La mare, no?
Exacte, la mare de la por, que és que la meva mare va perdre una filla i jo no vull perdre, no? O no vull... O, per exemple, jo hi havia una por d'una dona que vaig acompanyar, que va ser molt curiosa, que em va dir, m'he donat compte que en realitat la meva gran por és que vull tenir un fill per no estar sola de gran. Vull dir, llavors, clar, diu, no era pas conscient. I clar, llavors aquí ja fas un treball de dir, vale, però tu realment vols tenir un fill... O sigui, un fill no ha de venir a que tu...
A solucionar la necessitat teva,
exacte,
no?
Exacte, saps? No li posis aquesta motxilla, no? Tu has de voler un fill o una filla perquè vols acompanyar amb una persona en aquesta vida, no? I vols viure aquesta experiència, independentment de lo que després aquesta persona pugui decidir fer o no fer. Però clar, són pors que no tenim, que la primera que ve és pues, no quedar-me embarassada, que el perdi, que m'agasti molts diners en el procés... I clar, quan vas fent un treball més profund, potser la arrel és una altra, i això dona la possibilitat de treballar-t'ho i que aquesta por no estigui allà des del lloc més subconscient, sinó des d'un lloc més conscient i et doni doncs, més tranquil·litat.
Clar, també potser com a éssers humans estem dissenyats per voler tenir descendència, perquè hi hagi aquesta herència genètica nostra, aquesta necessitat de deixar alguna cosa quan ja no hi siguem, no? Que en aquest cas seria la nostra informació genètica a través dels nostres fills. No sé si és que realment estem com programats així i per això tenim aquesta necessitat i ens fa por no aconseguir-la.
Bueno, jo crec que sí que és un factor, però n'hi ha més altres, perquè també ara hi ha moltes dones que han de recórrer a l'ovodonació, perquè no. Clar, llavors, perquè... aquí se'ls hi remou, clar, hi ha un conflicte.
Tampoc hi ha la teva cadena
per genètica. Exacte. Llavors aquí es genera un conflicte també per elles ètic, no? I inclús biològic, que han de decidir, no? I cada vegada hi ha més dones que han de tirar per aquest camí, decideixen tirar per aquest camí perquè no hi ha una altra solució. Això és una, però també jo crec que hi ha molt la soledat, la por a la soledat. Uh-huh. O sigui, aquesta descendència no és tant pel fet potser biològic, que segurament sí, però també és aquesta cosa de no quedar-me sol. Qui cuidarà de mi quan jo sigui gran? No? I si no tinc descendència, qui s'encarregarà si jo em faig gran i no puc valdre'm per mi sola? Clar, això és una mica com quan els germans també, no? Pares que, o famílies que volen tenir més fills perquè aquests fills estiguin acompanyats, no? Quan no hi siguem nosaltres, aquests fills tinguin un referent, no? Llavors, és vàlid, clar que sí que és molt vàlid, però t'has de preguntar, no? Hi ha persones, jo per exemple, tindré una filla única, perquè no estava dintre del meu ideal, però ha sigut així. Llavors, clar, jo no vull que la meva filla se senti sola, llavors no tindrà germans, però bueno, segurament tindrà amics, tindrà amistats, crearà la seva xarxa social. No, i, vull dir, no puc enfocar tenir un altre fill, un desig de tenir un altre fill simplement per suplir aquest buit, perquè al final hi ha germans que també després ni s'avenen.
Clar, jo també, per exemple, en el meu cas, jo sóc fill única i tenia molt clar que no volia que els meus fills fossin fills únics, no? També venia aquí de la meva història prèvia.
Clar.
Tot i que la meva parella sí que tenia germans i ell tampoc ho veia clar. Vull dir que també a vegades xoca, no? La teva vivència personal, i a més no és la teva vivència personal, sinó la teva i la de la teva parella, perquè evidentment que tenir una criatura normalment és cosa de dos.
Sí, exacte. Clar, llavors, clar, és que al final cadascú ve amb la seva motxilla, no? I ve amb la seva experiència i la seva educació familiar i i la seva idealització de família, que aquesta és una altra, no? L'ideal teu pot ser... Clar, el meu ideal quan tenia 20 anys era tenir ser mare més jove i tenir 3 fills. Clar, el context social de fa 20 anys no és el mateix d'ara. Ara, per exemple, jo estic molt contenta amb la família que tinc. I realment... Estic contenta de tenir una filla i dubto, o sigui, a vegades una cosa és l'ideal, l'altra cosa és la realitat, no? I ara amb aquesta realitat dubto voler-ne més, perquè realment el que suposa la criança per mi ara mateix, prefereixo estar disponible per una persona perquè dubto si podria estar per dos o per tres, no? Amb tot el que comporta. Clar, això també passa en un procés de fertilitat. Tu tens un ideal de com serà el teu procés.
I llavors una realitat,
i després una realitat. I clar, aquesta realitat, moltes vegades la diferència és abismal, no? De la idealització que tenies a on arribes. I clar, al final es generen moltes emocions que no solen estar compartides, acompanyades, que a més socialment és com se li treu molt de valor, no? És com, bueno, ja arribarà, bueno, tothom passa per això, ara és així, no? Clar, fins fa poc quedar-se embarassada com era com pim-pam-pum. I ara hem passat estem en un context social en què quedar-se embarassada o crear una família és complexa per moltes raons, ja no només a nivell econòmic o social o per la feina, sinó a nivell biològic. Cada vegada hi ha dones més joves que els hi costa quedar-se embarassades de forma natural. Han de recórrer ajuda no externa i a metges. Clar, aquí es comença també, hi ha una bretxa que li ha passat també a moltes dones d'acceptar el fet de jo, el meu diari era tenir la meva parella, no? Fer l'amor i quedar-me embarassada, haver d'estar en una clínica punxant-me i hormonant-me i que la concepció sigui d'una altra forma. Clar, llavors, què passa? Que aquí, clar, genera molta, molta tristesa, molta por, molta angoixa, ens enganxem amb això i, vale, dius, vale, és així, però és una mica el que dèiem abans. Clar, sortim...
Fins que no ho mires a la cara, costa.
Clar, exacte. Què pots fer davant d'això? O sigui, la situació és aquesta, no la podràs canviar perquè és així. Tu sí que pots canviar davant aquest procés, no? I moltes vegades inclús els dic, ritualitzeu, no? El fet de quan aneu al metge, que no sigui una cosa... És veritat que a nivell mèdic les coses són molt fredes, no? El sistema mèdic tampoc està preparat ni format per acompanyar emocionalment aquestes famílies o aquestes parelles o aquestes dones. I clar, has de buscar tu, t'has d'empoderar tu. L'història, jo sempre dic, és l'empoderament que heu d'aconseguir vosaltres com a dones, perquè al final ho patiu vosaltres, encara que hi hagi un home o una dona com a company o que sigui, la que ho pateix és la dona que ha de gestar, no? Pues és aquest empoderament, aquesta responsabilitat, aquest sento que controlo el meu procés o que condueixo el meu procés i que només depèn de l'altre.
Doncs interessant aquesta reflexió sobre les pors en aquesta fertilitat silenciosa. Gràcies, Mireia, per estar un dia més aquí amb nosaltres. Moltes gràcies.
A tu. Thank you.